try to ride those paper planes. Said that you were fine with my mistakes. Now we're trying to call on yesterday. I són les 4 i 7 minuts. Tinc un llibre aquí a la mà, que és un llibre preciós, perquè és un llibre que ens ha provocat moltes reflexions i molt diferents, no? Primer, sobre què és la bellesa, no? Com arribem a la bellesa, no? I quan, sobretot, veiem pel carrer una persona que és gran, no? Que li costa caminar, potser, que li costa moure's, veiem una persona, doncs ja està, que passa i ja està. Però aquella persona, en realitat, és un cúmul de vivències, un cúmul d'històries, que potser al seu darrere, probablement, al seu darrere hi ha un munt de coses boniques, un munt de coses fortes, un munt de coses que fan que, si ho coneguéssim, la miraríem completament d'una altra manera. I això és el que la Gemma Lienas... Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha aconseguit absolutament amb la Carmina Massot, no? Sí. La vida privada de Carmina Massot.
Sí.
Qui és Carmina Massot, Gemma?
Carmina Massot és una dona de 87 anys que just al començament del llibre, no faig cap spoiler perquè passa just al començament del llibre, que la història se situa a Barcelona el 2019, sap que té un problema de salut molt greu i que, per tant, li queda poc temps de vida. I això la porta a explicar, a deixar per les seves nebodes, perquè ella no té filles, a les seves nebodes, una cosa que li va passar quan tenia 24 anys i que això permetrà que les seves nebodes entenguin millor qui és ella. O sigui que una mica és el que deies tu. Jo volia fer dues coses. Una, parlar de la bellesa, sobretot de quan la gent comença a perdre l'autonomia. Aquesta dona és una dona molt independent i que comença a perdre l'autonomia, i això és dur. I a més, ho tenim molt mal resolt a la nostra societat. I també com t'enfrontes a la mort. Però, per altra banda, també volia fer la part de quan era jove. I aleshores me'n vaig al 1956 i explico això que li va passar quan tenia 24 anys. Perquè darrere, com deies tu, d'una dona gran i una mica fràgil, pot haver-hi, doncs, una història de vida molt interessant. Segurament tothom en té.
Home, de fet, a mi m'encanta per tot, eh? O sigui, m'encanta també el ritual que aquesta senyora té, perquè em recorda molt a una amiga meva, que és gran, i que és una gran aficionada a la literatura negra, no? I ella viu sola i sempre diu que per viure bé necessita una bona novel·la negra i una copa de vi negre. I la Carmina té una rutina diària que va una mica per aquí, no?
Sí.
La seva copeta de Pedro Ximénez.
Exacte.
Deixa'm dir-te, no té mal gust.
No té mal gust. Sí, ella es veu cada dia una copeta de Pedro Ximénez, l'acompanya. L'acompanya...
Sí.
El Pedro Ximénez l'acompanya també al cigarret, que en fuma molts, sí, en fuma molts.
Sí.
Té un peix, però sobretot és una dona que no li importa viure sola, sempre ha viscut sola i li agrada viure sola.
Uh-huh.
I s'ha d'enfrontar a que estan els últims temps de la seva vida.
Clar, però una vida en la qual han passat moltes coses.
Sí.
I aleshores això ha portat a la Gemma Lienas a fer un exercici que a mi em sembla complicadíssim i apassionant alhora, que és retractar una persona en dos moments molt diferents de la seva vida, la qual cosa també t'obliga a moure't en dos escenaris molt diferents.
Sí.
El de la Barcelona d'avui i el de la Barcelona
de 1956.
Sí,
m'ha obligat a fer un exercici també de memòria, perquè és veritat que el 56 ja
era
molt petita.
Això no
ve a dir,
molts records del 56 no pots tenir.
Doncs alguns en tinc, alguns en tinc, perquè jo recordo encara quan Barcelona, quan el carrer Aragó estava obert.
Ja ho veus.
I hi havia el tren passava per allà, i jo recordo perfectament els ponts, els carrers pont, sobre el qual passàvem i que sota teníem el tren. És a dir, que sí que tinc algun record, sí. I, en tot cas, m'ha obligat a documentar-me sobre... Perquè, esclar, amb els records no en tenia prou. M'ha obligat a documentar-me sobre com era la Barcelona de 1956 i a col·locar-hi una dona que el 87 és una dona molt, molt gran ja, però que el 56 és una dona de 24 anys amb plena vitalitat.
Clar.
I que coneix un amor. Té un amor que l'arrossega a mirar de trobar una pintura que ha estat expoliada pels nazis. Això és la part, diguem-ne, més d'aventura. La part que demostra que la gent gran i arrugadeta i fràgil, també ha tingut una vida, no sempre ha estat vella.
Avui m'ha fet molta gràcia, ha passat una cosa, a l'equip d'aquest programa, que hi ha una part que és molt jove, sempre riu de mi, perquè no tinc ni idea qui és ningú. Saps? És a dir, surt el nou disc de no sé què, no sé qui són. M'he fet gran, Gemma, m'he fet gran, què vols que et digui, no? Però avui m'ha fet molta gràcia.
No ets l'únic.
Ja, ja. Avui m'ha fet molta gràcia perquè ha passat al revés. Estàvem a la redacció i de sobte veig un titular a La Vanguardia que deia surt el nou disc de Santiago Auserón. I clar, hi havia molta gent que no sabia qui era Santiago Auserón. Clar, m'ha cridat molt l'atenció, no? Perquè dius, ostres, Ràdio Futura, com pot ser que no sapiguin qui és? I després ens hem anat a dinar la Glòria i jo, la subdirectora, i m'ha fet molta gràcia un comentari que ha fet la Glòria. Deia, és que moltes vegades veiem a una persona vella i pensem que no ha estat mai jove.
Clar. Clar.
M'ha agradat molt aquest comentari.
És veritat, i aquesta és la idea. És a dir, la Carmina és molt gran, ja té 87 anys i a més està una mica tocada físicament i camina... Ella intenta caminar el més dignament possible perquè no li agrada semblar gran.
Molt més dignament que d'altres, diu, no?
Sí, molt més dignament que d'altres. Però, en tot cas, sí que és una dona que tot i que aquest aspecte fràgil ha tingut una vida i no ha estat sempre vella, i això ens passa a tots, li passa a tothom.
En fi, tots som ahir, avui i demà, és a dir, tots som records, som presents. A mi em sembla molt interessant el que dius de com efectivament el patiment, el que si tenim sort ens acabarem enfrontant, de que el cos deixa de fer-te cas.
Sí.
Perquè això ens passa a tots. Ho has dit amb crec tot l'encert, no? De que és una cosa que no tenim ben resolta encara com a societat.
No.
De manera bastant estúpida, perquè, insisteixo...
Tothom hi arriba.
Tothom hi arriba.
I si no hi arribes, malament.
Exacte. No?
Sí, és veritat. Jo crec que ho tenim molt mal resolt, la qüestió de la bellesa. És una qüestió que durant segles ha recaigut sobre les espatlles de les dones, perquè les dones han estat les cuidadores de les criatures, les cuidadores de la gent malalta, les cuidadores de la gent gran, però això ha canviat, perquè les dones s'han incorporat al món de treball i al món de l'estudi, i per tant, això s'ha de resoldre d'una altra manera. Hem de trobar la solució. La solució tampoc són les residències tal com les tenim. De fet, la Carmina es nega a anar a una residència. Ella vol... Vol estar a casa,
clar.
I vol veure el seu paisatge habitual i vol poder continuar fumant i bevent la seva copa de Pedro Ximénez. O sigui que no ho tenim ben resolt, i jo crec que és una cosa que entre aquest canvi que hi ha hagut, de que les dones ja no accepten portar la càrrega de les cures elles soles, i la bufetada que ens ha clavat la Covid davant de tot el que ha passat a les residències, crec que ens cal una reflexió sobre com ho fem.
Absolutament d'acord, no? Diu la Carmina en un moment, diuen que la bellesa és terrible, però a mi no m'ho ha semblat gens ni mica. Quan ets jove no ho creuries pas possible, però la veritable felicitat arriba a partir dels 60 anys. El problema d'això és que fins que no arribes aquí no te n'adones, no? Això, l'última frase és meva.
No és veritat.
No és del llibre.
És veritat. Sí, la Carmina diu això, i jo no sóc la Carmina, per descomptat, ni he viscut el que ha viscut la Carmina, però algunes coses de la Carmina sí que m'hi sento reflectida, i aquesta n'és una. Jo penso que realment t'imagines la bellesa o t'imagines fer-te gran com una cosa amarga, i no ho és, perquè té un costat molt positiu. Aprens a relativitzar més les coses. És veritat que no pots fer tot el que feies quan tenies 20 anys, però en canvi, emocionalment, jo crec que aconsegueixes un equilibri que als 20 anys no tens.
Segurament ets la conseqüència de tot el que has fet durant els 20, els 30 i
segur.
Els 40, que és una cosa que quan tens 20 és absolutament impossible. És allò
exacte.
De l'experiència és un grau, segurament,
sí,
no?
Sí, sí, és veritat.
I és un grau és real.
Veritat. És veritat, és veritat. I aleshores ella explica la seva felicitat com és. És una felicitat... Jo crec que la felicitat, de totes maneres, és una... No necessites que et passin grans coses. Evidentment, si tens una situació molt vulnerable, si no pots pagar el lloguer,
clar.
Si no saps com alimentar els teus fills, això, evidentment, no et deixa ser feliç. Però en circumstàncies normals no cal tenir grans coses. La felicitat està més en saber disfrutar de les petites coses. I és el que fa la Carmina. La Carmina s'ho passa bé. Per exemple, estirada al llit veient el perfil de les cases que hi ha a l'altra banda de l'illa de cases on viu ella a l'Eixample. o caminant per Barcelona i veient el cel blau de Barcelona, hi ha una sèrie de coses que la posen de bon humor. Bevent-se la seva copeta de Pedro Ximénez, llegint, hi ha una sèrie de escoltant òpera, hi ha una sèrie de coses que la fan sentir molt feliç. I només tenir això, per ella, ja és una gran felicitat.
Fixa't que m'estava venint al cap, Gemma, com serem nosaltres de vells i com seran les actuals generacions, perquè les tecnologies aquí tindran un paper important, no?
Sí, de fet, ja el tenen, perquè en el cas de la Carmina no és que es manegui gaire bé amb les noves tecnologies, però és veritat que té un mòbil i que té, per exemple, un grup de WhatsApp amb les seves nebodes i pot parlar-hi en videoconferència. I això ho ha après a fer. I, per tant, hi parla veient-les. I això té un pes en la novel·la que no explicaré. Suposo que encara anirà més enllà, això, naturalment.
M'ha vingut el comentari per aquesta imatge d'ella mirant per la finestra les teulades dels edificis del davant, no?
Sí.
Ho diu perquè li parem massa atenció a la pantalla i molt poca atenció a la finestra.
Això és veritat, vegades, això no? És veritat, perquè fixa't que de vegades ara no mirem si plou, sinó que ens n'anem a l'aplicació del mòbil per veure si plou.
No?
Sí, és una mica absurd, però ho fem així, sí.
No, és una cosa curiosa. Cal veure només uns nens. Això em va passar fa no massa, que vaig anar amb els nens al Museu Egipci. Estàvem davant de totes les meravelles que hi ha dins el Museu Egipci. Saps el que més els va cridar l'atenció, no? La tele.
La tele.
Clar. Clar, les teles, no? Perquè som una nova generació, no? Creixen d'altra manera, no? Mira quina pregunta tan bonica ha fet la Núria. Diu, la bellesa és el resum de tota la vida o és el veredicte final?
Ai, que és difícil, de contestar aquesta pregunta.
Però és molt interessant,
sí. Jo crec que és el resum de tota la vida. Bueno, jo ara t'estic contestant com Gemma Lienas. No sé què diria la Carmina, eh? No sé què diria la Carmina. Però jo crec que és el resum de tota la vida, perquè si tens la sort de morir-te gran, que és una sort, que no tothom al món té aquesta sort, si tens la sort de morir-te gran, tens darrere teu tota una vida que permet, crec jo, mirar amb una mica menys d'angúnia la mort, perquè allò de confieso que he vivido, doncs has viscut. I per tant, jo crec que és el resum, més que el veredicte.
Hi ha coses que no canvien, no? M'ha agradat molt l'explicació al llibre de com s'enamora. No, del primer moment que veu aquell senyor, diu, va ser fulgurant, com si acabés de néixer en el moment en què va veure Moby Dick per primera vegada. En aquell instant va sortir de la ceguesa en què vivia per entrar en una zona lluminosa i un desig imparable, com una onada que ho arrossegués tot el seu pas, se li va allotjar al cos, no només al sexe, sinó també a cada mil·límetre de la pell, i als llavis, i als mugrons, i als dits, i sobretot a la ment. Però va trigar almenys 4 dies a relacionar aquell estat d'excitació frenètica amb el desig sexual. És preciós.
Sí?
És preciós.
Que bé, m'agrada que t'agradi.
Això el 1950, el 1960, el 1970, el enamorar-se és enamorar-se.
És que jo crec que aquesta és una cosa important. Les emocions continuen sent les emocions. De vegades hi ha gent que em pregunta com puc escriure per joves, per exemple, i connectar amb ells. I els dic, és que les emocions, finalment, són sempre les mateixes. I jo hi connecto a través de les emocions, a part de la història que expliqui. I per mi les emocions són molt importants. És molt important. Jo, saps què? Ja ho he explicat moltes vegades, però tot no ho dic. Jo, quan torni a néixer, seré neurocientífica.
Ho entenc perfectament. Sí. Ho entenc perfectament.
Aleshores, m'encanta el cervell. I jo he estudiat la literatura connectada amb les neurociències. I una de les coses que expliquen les neurociències és com el lector o la lectora s'enganxa en un llibre a través de com tu expliques les emocions. Perquè, clar, és molt diferent dir jo estic nerviós a dir jo em passejo amunt i avall, que aquí ja estàs mostrant que la persona està nerviosa, a dir, jo tinc un pessic a l'estómac que no em deixa parar quiet i em passejo amunt i avall. És a dir, quan més fas que el lector o la lectora pugui posar-se a la pell del teu personatge, més fas que s'enganxi a la teva lectura. I aleshores, per mi, les emocions són molt importants. I per tant, és molt important que tu em diguis que t'ha encantat aquest tros i que sentis, potser, també aquest enamorament.
Qui no ha sentit això? No? I si algú no ho ha sentit, quina llàstima.
Quina llàstima, quina llàstima.
Perquè és segurament una de les coses més boniques de totes, quan t'enamores.
Sí.
I a més, quan t'enamores d'entrada, No? És a dir, que no t'ho esperes.
Que no t'ho esperes,
exacte. Que no t'ho esperes, que de sobte passa algú pel davant
sí,
i pam!
I pam, sí, això.
I ho revoluciona
això,
tot, no?
Això, exactament.
I no saps ben bé per què, però sí. És probablement un dels millors moments sí. que es poden viure a la vida,
sí.
no?
És veritat, és, una, és un sentiment molt potent, molt potent.
Que és on entra la química, l'amor sí. a primera vista, tot allò que hem intentat sí. explicar de mil i una maneres,
sí.
que segurament, no ho sé, el dia que... siguis neurocientífica. És a dir, haurem d'esperar la següent vida, no? Doncs acabarem trobant l'explicació, però que de veritat que ens fa tornar a qui som, que som una conseqüència moltes vegades dels instints,
sí.
no? I d'allò que...
Sí.
I de la loteria,
sí, de,
no?
De la química, de la loteria, exacte. És un cúmul de coses, sí. Sí, sí, efectivament.
Em fa tanta gràcia que estiguis avui aquí. No hem parlat de política.
Ai, no, no hem parlat de política. No,
vols...
és que contenta que estic on
no
hem
no,
parlat
no,
de política. No, però vaja, si vols,
no,
parlem
no,
de política.
No, 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 de política no. De per què, de com ho portes, sí. És a dir, perquè tu que has estat sempre tan... Jo, clar, jo t'he conegut tota la vida només d'escriptora, no? El dia que vaig saber que t'havies fet política, també. Bueno, tots som polítics, no?
Sí, és el que t'anava a dir.
Anem
la política, la, jo crec que tots i totes ens dediquem a la política. Jo, de fet, escrivint, em dedico molt a la política, perquè la meva és una mirada determinada. Tothom
clar.
Té la seva mirada, perquè Coi. Ningú escriu...
Des d'aquest punt de vista, jo estic fent política aquí, el
clar.
Senyor del bar està fent política,
exacte.
Quan o la senyora, quan
clar.
Està servint el cafè o està...
És
tots,
que pretendre
no?
Tenir una mirada neutra és impossible. Per tant, tu portes la teva mirada allà on estàs, allà on treballes.
Mira, jo em dedico a la ràdio perquè quan anava a segon de batxillerat, el meu profe de literatura, que es deia Valeria Pujol, que es va morir fa molts
sí,
anys, el Valeri.
Sí, ja sé qui
saps
és. Ja sé qui és.
Sí, el cunyat del Rafael Vallbona.
Sí, sí.
Per
sí,
ser
sí, sí, sí.
Més... Era el meu profe de literatura. Vaig tenir molta sort. I recordo una vegada que em va dir tu què penses? Tu quin partit polític ets? I jo li vaig dir en aquell moment, pobret meu, era molt jove, li vaig dir, jo sóc apolític.
Ah.
I em va dir, polític. I aquella frase l'he recordat sempre, perquè efectivament també en la militància de la no política un fa política.
Sí, clar, clar. Doncs això, el que t'estava dient és que jo escrivint ja faig política, perquè a més porto la meva mirada i la meva mirada és una determinada, és una mirada feminista, és d'esquerres, i per tant, escrivint ja faig política. Però és veritat... que estic ara al Parlament de Catalunya amb el grup socialista i porto tinc la responsabilitat d'igualtat, soc la portaveu d'igualtat, també estic a Cultura. Em vaig comprometre sobretot perquè per mi tot la lluita dels drets pels drets de les dones és molt important i sempre m'acabo comprometent per això. I bé, aquí estic al Parlament amb una feinada brutal, perquè hi ha moltíssima feina. La gent em diu, com has pogut escriure una novel·la mentre estaves al Parlament? No, és que la vaig escriure abans d'entrar al Parlament.
Ha estat una de les primeres coses que m'has dit quan has arribat.
Clar,
no?
La vaig escriure abans.
Clar.
Ara, pràcticament, no tinc temps de res.
Aquest matí m'he vist amb un company, client, amic... No sabria dir-t'ho, ja en parlarem, no? No diré el seu nom públicament perquè no, li hauria de preguntar ell abans. No? M'ha agradat molt, ell és un tio profundament feminista, no? I em deia que ha canviat per primera vegada, ell, en el seu LinkedIn a tot arreu sempre havia posat feminista, i ara ha arribat a la conclusió de que no pot posar feminista, sinó aliado feminista.
Ah, molt bé.
M'ha semblat molt interessant això. M'agradaria molt conèixer la teva opinió, perquè jo he dit, home, jo crec que això és ser molt feminista, no? I em diu, sí, però no tenim dret a prendre una lluita que en realitat correspon a les dones.
Després, quan estigui el micro tancat,
jo
m'has de dir
qui
és.
I tant, no? I te'l presentaré.
Em sembla molt respectuós el que fa, perquè és veritat que moltes vegades els homes feministes, que tampoc n'hi ha gaires, però n'hi ha, de vegades el que fan és posar-se davant de les dones i explicar com cal ser feminista. I, home, tampoc es tracta d'això. Per tant, dir que ets aliat feminista és molt més respectuós. Està molt bé. O sigui que, xapó pel teu amic.
Val, o sigui, jo també em faig aliada feminista.
Bien.
Però jo, no, és que jo em tinc per un tio tremendament feminista, no?
Sí, a mi sempre m'ho ha semblat.
Però, efectivament, aquesta és una lluita que heu de capitanejar vosaltres i que, en tot cas, aquells que ens considerem feministes us hem de fer costat.
Sí, sí, exacte. Doncs bé, molt bé.
Val,
molt bé.
O sigui, que jo no puc ser... Mira que m'agradaria, director, el que sigui, de l'Institut de la Dona, per exemple.
Crec que no.
Però pot ser subdirector.
Sí, exacte.
O assistent.
Podria ser-ho. A veure, saps? És important que el feminisme no es quedi només en les dones, sinó que sigui una cosa transversal. Necessitem... Mira, aquest matí he anat a unes jornades que organitzava l'Institut d'Estudis d'Autogovern de la Generalitat. I era una jornada sobre perspectiva de gènere a Catalunya. No hi havia pràcticament cap home. Sí, hi havia dos homes perquè estaven implicats en l'organització, no perquè estiguessin allà perquè els interessés. I dius, quina pena, perquè aleshores resulta que el que fa referència a la meitat de la població no li interessa a l'altra meitat. I és una pena, això s'ha de treure, no pot ser un gueto, ha d'estar transversal a tot. Per tant, sí, estaria bé que fossis subdirector de l'institut.
Bé, si un dia arribes a ser la directora, em truques jo encantat. Escolta'm, la Carmina Massot era una dona clarament feminista, no?
Potser no sabia que era feminista, però ho era. De fet, a mi em va passar el mateix quan era petita. Jo no sabia que era feminista, però jo les coses que passaven al meu voltant no les entenia. A casa meva, el meu pare, que era molt patriarcal, deia una família és com un vaixell i en un vaixell només hi pot haver un capità i el capità és l'home. I jo pensava, doncs jo no em casaré mai, perquè la veritat... Ja he tingut prou un pare que em deia per on havia d'anar, només faltaria tenir un capità que fos el meu home. Per tant, jo no em casaré mai. Aquesta sensació d'alguna cosa no funciona la vaig tenir des de molt petita. A l'adolescència vaig llegir la Simone de Beauvoir i vaig llegir la Betty Friedan i això em va permetre entendre que jo era feminista. I potser li passa el mateix a la Carmina, que és feminista però no ho sap. Perquè sí, té una actitud crítica amb moltes de les coses que passen, sobretot en 1956, clar, amb una Barcelona marcada per la dictadura franquista, una Barcelona molt oprimida pel feixisme, amb una societat amb els drets de les dones sota mínims. I jo crec que ella és crítica amb tot això, tot i que no sap que és feminista.
Aquest llibre és una delícia. Per la lectura és absolutament una delícia. I d'altra banda, jo crec que no sé si pretenent o no, la Gemma Lienas ha fet tot un seguit de reivindicacions que em semblen claríssimes. Una, doncs, efectivament, aquesta mirada feminista, no? que segurament li posa una mica a tot plegat, com ara comentàvem. L'altra, la reivindicació de la persona pel damunt de l'edat que tingui aquesta persona. Perquè en realitat pensava jo que la vida n'és plena de Carmines Massots. És a dir, que segurament si paréssim una mica l'orella i paréssim atenció i escoltéssim allò que ens han d'explicar...
En trobaríem
molta gent que s'ha enamorat, que ha viscut intensament, no?
I després una altra cosa que per mi ha estat important en aquesta novel·la, que he llegit molts llibres, a més, sobre la mort. Perquè la mort és una cosa que ens passarà a tots i que, en canvi, mai enfrontem. A Occident sembla que la mort sigui una possibilitat més que una realitat.
No sabem morir-nos.
No. I aleshores, jo, llegint, he llegit molts llibres, sobretot molts llibres de metges i metgesses, de PADES, d'ajuda en els últims moments. I mira, això m'ha donat un cert benestar respecte a la mort. No tinc ganes de morir-me, però he trobat que llegir tots aquests llibres reconciliaven una mica més amb el fet de morir. I aleshores jo aquest llibre, en el llibre abordo la qüestió de la mort, però també és veritat que l'abordo d'una manera molt vital, com sóc jo, vull dir que no és un llibre dramàtic en absolut, és un llibre vital i és un llibre positiu.
Jo crec que quan alguns de nosaltres arribem a una determinada edat a la que tant de bo estiguem encara molt lluny de la mort, jo això ho he pensat últimament, segurament també és fruit d'haver passat els 50. Hola, Antonio, bona tarda.
Molt bona tarda.
L'Antonio és un filòsof, el nostre filòsof de capçalera.
Molt bé.
Saps que en aquest programa parlem de filosofia? Ara d'aquí una estona parlarem de filosofia. 20 minutets de filosofia, 25, que està molt bé, no?
Clar, i tant.
M'imagino que et deus tenir ganes de dir alguna cosa sobre el tema de la mort, no?
Home, és difícil que un filòsof no vulgui parlar de la mort, no? Històricament sempre s'ha dit que la filosofia és la qui ensenya a morir, en realitat. Jo, escoltant, pensava en Heidegger. Jo tinc una visió negativa de la mort, però... Perquè jo estic allà amb Heidegger amb la idea de que l'amor és l'origen de l'única angoixa de veritat. És a dir, perquè Heidegger deia que l'home és l'ésser cap a l'amor. És a dir, perquè en realitat l'amor és el centre de la nostra vida perquè és l'única certesa. Podem estar més o menys segurs de que demà sortirà el sol, però del que podem estar absolutament segurs és de que morirem, no? Llavors la vida, Heidegger diu, La vida s'ha de viure pensant que morirem, perquè si no passarem per la vida sense viure-la de veritat, no?
És que, en aquest clar, sentit. És que segurament la vida té més sentit perquè hem de morir, perquè clar. Si no haguéssim de morir potser no en tindria tant de sentit i la pots viure amb molta més intensitat. Bé, en tot cas, jo no volia fer un llibre sobre la mort, sinó un llibre d'una persona que s'ha de morir però que celebra la vida. Això és el que he fet jo.
Després, crec. Hi ha una cosa, un dia, d'això s'han parlat 40.000 vegades, no? Però un dia haurem de parlar de l'Arcadi Oliveres amb una mica més d'atenció, perquè jo crec que no he vist mai a ningú que sàpiga morir tan bé.
Ja.
No? I a més, tothom s'ha quedat flipant en com s'ha mort aquest senyor, quina manera tan xula de fer-ho. No? S'ha acomiadat de tothom, sí. Ha obert la porta de casa seva, que tothom que volgués anés a acomiadar-lo. Ha estat magnífic.
Sí, sí.
I s'ha mort, i la seva família va fer un comentari, un tuit, em sembla que va ser, dient que s'havia mort en pau, que s'havia mort amb els seus. Quin exemple, no?
Doncs això, és salvant totes les distàncies, és el que vol fer la Carmina.
Clar.
Vol morir havent resolt una sèrie de coses, deixant tota una sèrie de qüestions tancades, i vol morir tenint les seves mans en les mans de les seves nebodes.
Ara vaig a fer una cosa lletja, perquè la vaig a fer en públic, això li hauria de dir en privat, però vaig... El dia de Sant Jordi, que és dissabte, farem una edició especial del programa.
Sí.
Vine. No aquí, crec que estarem per la Rambla de Catalunya.
El dia Sant Jordi.
El dia Sant Jordi. Ah,
sí, que m'acostaré, clar.
I tant, no?
On sereu?
No ho sé encara. Bueno, Rambla de Catalunya.
Avisa.
I tant.
Avisa'm i vindré.
Espera, Glòria. Ja ho ha apuntat.
Ja ho està apuntant.
Ja tenim convidada, dissabte a la tarda. Antonio, tu també hi vindràs, no?
Jo encantat.
Veus? Ja tenim dos. No, home, que has de fer venir la gent el dissabte.
Que sí.
El dissabte, que és... Escolta'm, enhorabona per aquell llibre que és meravellós. És dels llibres bonics que tens, eh? Mira, sí. Que en tens, de llibres.
Sí, sí que en tinc, i tant.
Més de 100, no?
No, més de 100 no, però més de 90 sí.
Ah,
sí.
Bueno,
sí.
Pràcticament.
No arriba
doncs,
a ser.
No arriba a ser, però pràcticament. La vida privada de Carmina Massot. És un autèntic regal per un mateix. La Gemma Lianas també. Ha estat un plaer, Gemma, rebre't
al programa.
Moltes
gràcies, Toni.
Que bé retrobar-te,
eh? Sí, m'ha agradat molt tornar-te a veure.
Igualment,
molt.
Igualment. Antonio, anem a parlar de globalització ara, no?
Com vosaltres vulgueu.
Però ara ja, està de moda o no està de moda parlar de globalització ara?
Ara sembla que no, però és un fenomen, com veurem, que continua encara que estigui de moda o no, amb la qual cosa...
I tornarà immediatament,
i tant,
això ho tenim
inevitablement.
Clar. Ara en parlem de seguida des del punt de vista de la filosofia. Avui l'Antonio Fornés ha escollit la globalització. Serà interessantíssim, ja els dic ara. 4:34 minuts, una pausa breu, tornem ara mateix al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.